Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Ocupació plena als camps de futbol aquest febrer i març a Lloret. El Departament d'Esports assenyala que la demanda arriba de clubs de fora que volen fer entrenaments i estades en aquests equipaments. Segons fonts municipals, aquests usuaris dels camps de futbol provenen sobretot dels mercats nòrdics i de Suïssa. L'ús que en fan s'ha de combinar amb els entrenaments habituals dels clubs de Lloret, que ocupen els camps a partir de les 5 de la tarda. Ho valorarem d'aquí uns minuts amb el regidor d'Esports, Joan Bernat. Avui és dimecres 13 de gener del 2016 i comencem ara mateix una nova edició del Bon Dia, Bona Hora, l'espai informatiu matinal de la Ràdio de Lloret. Tenim més notícies per explicar que apuntem ara mateix amb en Josep. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs després d'unes quantes temporades d'absència, aquest 2016, l'hoquei femení de base ha tornat a Lloret. Ha estat arran d'un partit amistós entre les jugadores del club i el minifem del Tordera. Les nenes estan sota de les ordres de Cristina Carbó, a qui entrevistarem durant el programa d'avui. També direm que s'ha obert el termini per participar al Premi Joan Llaveries dedicat a contes sobre Lloret amb il·lustracions per a infants més petits de 6 anys. Sabrem els detalls del concurs parlant directament amb Cristina Pinto de la secció d'Educació. I explicarem que s'han seleccionat una vintena de persones per al programa Joves per l'Ocupació, els quals faran un curs de restauració. Els detalls d'aquests i d'altres cursos que comencen aquest mes de gener a Lloret els donarà Lídia Muñoz, que és impulsora de la Garantia Juvenil.
Doncs tot això ho explicarem des d'ara fins les 9. I a més també tenim a punt com cada matí la previsió del temps amb en Miquel Bernis. Farem un repàs dels titulars i mirarem què diuen els diaris. Sigueu tots benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret, editat per Rosa Giral i presentat aquí en directe per Josep Altafulla, també al control tècnic, i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. La previsió meteorològica.
Ahir ens anunciava en Miquel Bernis que ja ha arribat el fred i aquest cop ho fa per quedar-se uns dies. Veurem si es confirma tot plegat. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí fa més fred que ahir, cal abrigar-se. Els termòmetres marquen al voltant de 7 graus a Lloret de Mar, 2 o 3 graus menys que ahir a aquesta hora, i la humitat se situa al voltant del 60%, força baixa en aquestes primeres hores de la jornada. Hi ha algunes pinzellades de núvols prims, més aviat poc importants. Avui esperem un dia ja amb estones de cel mig ennuvolat, amb intervals de núvols que aniran apareixent, i fins i tot no és del tot descartable que pugui aparèixer algun ruixat aïllat, especialment al centre de la jornada. En tot cas, serien fenòmens molt poc importants. No és el més probable que apareguin aquests ruixats, però sí que tindrem segurament estones de cel mig ennuvolat al llarg de la jornada d'avui, amb temperatures baixes al migdia, poc per sobre dels 10 graus, per tant l'ambient d'hivern que es mantindrà al centre de la jornada. I a la tarda esperem l'aparició del vent de Garbí, que bufarà amb força, amb cops que poden arribar a superar els 50 km per hora a partir del migdia i sobretot de cara al vespre. De fet, el vent seguirà sent protagonista demà, moderat, cada cop però més aponentat, i això farà que es vagi notant cada cop més cap en sectors més a l'interior i no tant a la costa. Atents perquè ens arriba una pertorbació demà al vespre que ens pot portar xàfecs. És bastant probable que ens deixi alguns ruixats a la selva marítima. Seria sobretot durant la nit de dijous i divendres, i especialment divendres al matí. Ruixats intermitents, però que podrien arribar a descarregar amb certes ganes en alguns moments. De cara al cap de setmana el temps serà millor, amb domini del sol, pràcticament sense núvols, i en tot cas potser de cara a l'inici de la setmana que ve podríem tornar a parlar de la possibilitat d'algun ruixat més entre dilluns i dimarts. Les temperatures, atents, perquè demà pujaran fort. Esperem l'aparició del ponent que faci pujar 3 o 4 graus els termòmetres, però després, al cap de setmana, tornarà clarament l'ambient d'hivern. Dissabte al matí, amb tramuntanada forta al nord de les comarques de Girona.
Ara mateix són les 8:05 i és moment pels titulars. I comencem. Carles Puigdemont promet el càrrec com a 130è president de la Generalitat sense cap referència al rei ni a la Constitució.
Per això, l'advocació de l'Estat estudiarà si pot impugnar la presa de possessió. La llei orgànica del règim electoral general recull l'obligació dels càrrecs electes de jurar o prometre l'acatament a la Constitució.
Acord del PSOE amb el Partit Popular i Ciutadans perquè el socialista Patxi López sigui el president del Congrés.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, diu que Podem no s'afegirà al pacte per les contradiccions internes que té la formació de Pablo Iglesias. El nou Congrés es constituirà avui.
El president en funcions, Mariano Rajoy, ha avisat al PSOE que no són acceptables les equidistàncies pel que fa a Catalunya.
Davant la Junta Directiva Estatal del Partit Popular i després de la presa de possessió de Puigdemont, Rajoy ha dit que no acceptarà la liquidació unilateral de les regles de convivència.
Per la seva banda, en àmbit internacional, el president nord-americà Barack Obama ha assegurat que els Estats Units són la nació més poderosa del món.
El president dels Estats Units ha aprofitat el seu últim discurs sobre l'estat de la Unió per fer balanç dels seus dos mandats. Obama ha reivindicat els seus èxits i ha posat èmfasi en la recuperació econòmica.
I precisament en plana econòmica, mala notícia per l'aeroport de Girona, que tanca el 2015 amb poc més d'1.775.000 passatgers, la xifra més baixa des de l'arribada de Ryanair.
La xifra representa gairebé un 18% menys que el 2014. De fet, és la primera vegada des del 2004 que les instal·lacions de Vilobí d'Onyar es queden per sota de la barrera dels 2 milions.
Seguim amb més notícies. El jutge José Castro titlla de falta de respecte que et diguin a la cara que Hisenda no som tots.
El magistrat ha fet aquestes declaracions a Catalunya Informació després de la primera sessió del judici del cas Nós. Castro ha criticat durament que la Fiscalia i l'Estat es neguin a jutjar la infanta Cristina, al·legant que el seu frau a Hisenda no és tan greu com el que pugui cometre qualsevol altre ciutadà i que Hisenda no som tots.
Recordar donacions d'òrgans el 2015 a Catalunya.
Els hospitals catalans han fet gairebé 1.000 operacions gràcies, sobretot, a les donacions d'òrgans de persones mortes. Això continua situant Catalunya com un dels països del món amb una de les taxes més altes.
El repte pendent continua sent augmentar el nombre de donants.
Tot i que Catalunya lidera el nombre d'operacions d'aquest tipus, és a la cua de les comunitats autònomes en nombre de donants. Darrere només hi té Aragó, Ceuta i Melilla.
L'organitzador de la festa de Halloween al Madrid Arena demana que s'investiguin dos exregidors.
El promotor de la festa i 14 persones més seuen al banc dels acusats des d'aquest dimarts per la tragèdia en què van morir 5 noies. Després de 3 anys d'investigació, el sumari conclou que les 5 joves, d'entre 18 i 21 anys, van morir esclafades en una allau humana que va passar per diverses causes, tot i que el sobreaforament va ser la més important.
El govern d'Alemanya, per la seva banda, està disposat a accelerar la deportació dels estrangers que cometin delictes.
Aquesta ha estat la resposta de Berlín després de la sèrie d'agressions sexuals del cap d'any per part d'immigrants a la ciutat de Colònia. Fins ara, els immigrants només s'enfrontaven a l'expulsió del territori alemany si eren condemnats a almenys 2 anys de presó.
Seguim en plana internacional. Un suïcida d'Estat Islàmic ha matat 10 turistes al centre d'Istanbul.
8 dels morts eren alemanys i un era peruà. També hi ha una quinzena de ferits, dels quals 9 són també de nacionalitat alemanya. 2 d'ells estan molt greus.
Evacuen urgentment unes 300 persones de la ciutat de Madaya, Síria.
L'Observatori Sirià dels Drets Humans i l'ONU han identificat unes 400 persones més de la ciutat que necessiten ser evacuades amb urgència per salvar-los la vida.
De l'àmbit cultural, avui destaquem que el cantant Ramoncín ha estat absolt de l'acusació d'haver-se endut diners de les GAE.
La sentència de l'Audiència Nacional coneguda aquest dimarts l'han absolt per falta de proves. També han quedat absolts 3 exdirectius de la Societat General d'Autors d'Espanya. A tots 3 se'ls acusava de l'emissió de factures falses per apropiar-se més de 57.000 euros.
En esports, el comitè d'apel·lació ha desestimat el recurs del Barça i manté la sanció de 2 partits a Luis Suárez.
L'àrbitre Martínez Munuera va assegurar que l'uruguaià va esperar els futbolistes de l'Espanyol al túnel de vestidors i els va dir que els estava esperant i que eren deixalla.
I d'altra D'altra banda, el Barça negocia amb el Celta el fitxatge de Nolito, l'única alternativa per reforçar l'equip en el mercat d'hivern.
Sembla que es tractaria d'una cessió fins a final de temporada amb una opció de compra, tota vegada que l'economia del club blaugrana no permet fer cap operació de compra en el present exercici per no generar més deute.
I amb aquests titulars, ara mateix el rellotge ens marca que és un quart menys 5 de 9.
Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Cafè, una infusió o un refresc, un entrepà, un crep o un pastís, els millors productes de fleca i cafeteria a P de Pa. Un espai creat per a tu, a P de Pa, com a casa. P de Pa. Ens trobareu a la Rambla de Romà Bernès 8, a l'Avinguda de Vidreda 6 i al Rieral, a l'Avinguda de Josep Pla i Casadevall 12.
Jimmy Bernatan and the Cocooners i Grateful Blues en concert a Lloret de Mar. El dissabte 23 de gener, a 9:45 de la nit al Teatre Municipal. Gaudeix d'una ballada d'autèntic Rhythm and Blues. Entrada anticipada 10 euros. A taquilla 13. Entrades a teatre de la Costa Brava Sud.cat, Museu del Mar i El Puntet.
Des del 1953, a la platja de Fenals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu, tant de dia com de nit, una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fenals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Any nou, roba interior nova. Perquè a Llançaria Marga trobareu articles per home o dona amb descomptes de fins al 50%. Aprofiteu la liquidació total per tancament i renoveu tota la vostra roba interior amb espectaculars descomptes del 50%. Llançaria Marga. Descomptes del 50%. Ens trobareu al carrer Narcís Fort número 10, a prop de la plaça del doctor Adler.
Surt de casa. Activitats a Lloret de Mar. Surt de casa.
El Club de Natació Lloret ha fixat la data definitiva per al primer bany de l'any aquest diumenge 17 de gener. La cita serà a 9:45 del matí davant del Club Nàutic. Després del bany hi haurà dutxa, beguda calenta i esmorzar. Primer bany de l'any. Acte festiu obert a tothom.
Aquest dimecres segueix la tertúlia política, una trobada dels representants de cada grup municipal a l'Ajuntament. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Aquest dimecres, de 9 a 10 del matí, la tertúlia política a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Un minut i serà un quart de nou. Benvinguts altre cop aquí al Bon Dia, Bona Hora. Avui el tema de portada, pels que us acabeu d'enganxar ara mateix, és l'ocupació plena als camps de futbol de Lloret pels propers mesos de febrer i març. La informació la proporciona l'Ajuntament, en concret el Departament d'Esports, que assenyala que la demanda arriba de clubs de fora que volen fer entrenaments i estades. Segons fonts municipals, aquests usuaris dels camps de futbol provenen sobretot dels mercats nòrdics i de Suïssa. L'ús que fan dels equipaments esportius s'ha de combinar amb els entrenaments habituals dels clubs de Lloret, que ocupen els camps a partir de les 5 de la tarda. I el que fem avui és ampliar aquesta informació amb el regidor d'Esports, Joan Bernat, aquí als estudis. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, doncs dèiem que hi ha hagut molta demanda en aquest inici d'any als camps de futbol i fins i tot s'ha hagut dedicant en algunes dates, tenim entès.
Sí, la veritat és que bé, tenim molts equipaments esportius, però en el cas de... Bueno, tenim camps de futbol, tenim pavellons, la piscina olímpica, i però sí que és veritat que en el tema dels camps de futbol és l'esport rei. Jo crec que bé, per tot un seguit de condicionants, si tinguéssim molts més camps de futbol els omplenaríem, en aquest cas en tenim 3, i sí, han passat unes dades espectaculars. Jo crec que avui donem una molt bona notícia. Hi ha hagut un augment d'un 40%, és a dir, de 28 grups passem a 46, i és una molt bona dada. Segurament, si tinguéssim més camps de futbol els omplenaríem, però com Lloret de Mar té els equipaments que té, i jo crec que bueno, també tenim camps de futbol a prop i hi ha gent que utilitza aquests camps de futbol i dorm a Lloret de Mar.
I a què atribueixen aquest increment del 40%?
Bé, jo crec que hi ha una situació política d'altres països desgraciada, evidentment, que fa que bueno, que elegeixin com a destinació la nostra, però no només això. És un treball que no depèn de mi com a regidor, sinó que porten molts anys treballant. La destinació de Vila Esportiva de Lloret de Mar fa anys que s'està treballant, no només des de la part pública, no des de la part d'inversió i d'anar fent tornejos, sinó des de la part privada. Aquí hi ha molts hotelers i moltes persones, moltes empreses que es mouen per portar aquests grups a Lloret de Mar. Aquests grups repeteixen, els agrada, ho expliquen quan arriben als seus respectius països i, evidentment, tornen a Lloret de Mar. Tenim una situació privilegiada a nivell d'infraestructura hotelera, també a nivell estratègic, i això fa que molta gent vulgui venir, perquè no oblidem que la gent que ve moltes vegades és amateur, no són equips professionals. Tenim de tot, però clar, volen jugar i després volen anar a prendre una copa, o volen visitar Barcelona, o van a Figueres, o van a Girona, i evidentment estem molt ben situats en aquest aspecte. I l'altre, jo crec que bueno, que són les nostres platges, el nostre entorn. Ahir, com saben, hi ha els urbanistes que estan aquí a Lloret de Mar, aquest grup d'experts, no? I parlàvem sobretot d'això, de per què la gent podia venir a Lloret de Mar. Jo crec que algú que practica, que corre o que va en bicicleta, ara no només parlo de futbol, home, jo crec que els entorns en els que ens movem, Lloret de Mar, nosaltres estem bastant acostumats, però si on dona volta pel món, veurà que som uns privilegiats, i que els que corren un camí de ronda o pujar a Sant Pere corrents, o fins i tot agafar la bicicleta i fer tota la costa fins a Sant Feliu, no totes les destinacions ho tenen, ni amb una oferta tan ampliada de restauració. Per això la gent ve a Lloret de Mar i repeteix. Jo crec que aquí la clau està en això, en un treball fet de fa anys. Jo sempre dic que també és molta gent que algun dia va pensar que això era una oportunitat històrica. Ara ens en donem compte que això ens desestacionalitza, o que ens fa treballar a nivell esportiu. Viurem aquests 2 o 3 mesos una temporada alta. Bé, doncs és una feina que no només depèn de mi, sinó que depèn de tots els que em van precedir, que van pensar que no només s'havia de tenir un camp de futbol, sinó que se n'havien d'haver de tenir 3, que no només se n'havia de tenir un pavelló, que segurament haguéssim donat cobertura a clubs locals, sinó que ho hem de fer amb els màxims. I per això en tenim 4, per això hi ha una piscina olímpica, i per això a dia d'avui podem dir que hi ha aquest creixement de, no només en camps de futbol, sinó cada cop que s'apropa la Setmana Santa hi ha un creixement més important d'atletes que venen a Lloret, d'esportistes.
Tenim 4 pavellons?
Sí. Bueno, hi ha els pavellons, el pavelló cobert del Pompeu Fabra, el del Molí, que n'hi ha 2, vale. Hi ha les dues pistes.
Sí,
i hi ha també el Pere Torrent, que no és un pavelló, bé, és una pista tancada, però per nosaltres també a vegades ens dona cobertura per fer
exercicis
setmanals. En aquest sentit volia dir 4 pistes, no tant.
D'acord. Dèiem també que sobretot la demanda, estem parlant ara de la demanda al febrer i al març, però també a la primavera, com vostè apuntava, hi ha molta demanda històricament, sempre és una època de molta ocupació esportiva.
Sí, és una... En el mes de març-abril, així parlant per esports, l'any passat vam tenir 1.300 atletes que venen a fer atletisme, I bueno, crec que és una dada molt important, gent que ve a fer estajos. De fet, ara hi ha, jo com que tinc el despatx allà a les pistes, a vegades em trobo amb atletes letons. Bé, el temps que tenen és un privilegi, la situació fins a les 5 de la tarda. Pensem que els pavellons, els camps de futbol, les pistes d'atletisme, no hi ha els clubs locals, per tant, tenen una disponibilitat molt important i estan molt còmodes. I com li dic, cada cop que s'acosta més Setmana Santa tenim més tornejos. A Setmana Santa aquest any, em sembla, sumem un altre esdeveniment, que és el Global Bàsquet. Hi ha tornejos de petanca, hi ha l'Ultimate Freestyle, hi ha el MIC, no me'n vull deixar cap, hi ha la Copa de la Reina, hi ha moltes coses. Si nosaltres tinguéssim equipament, és una temporada alta, nosaltres ja intentem prioritzar aquells tornejos que ja funcionaven i intentem sumar-ne de nous. Però és evidentment que tinguéssim 10 camps de futbol o tinguéssim més pavellons, els omplenaríem, però bé, no passa a tota l'època de l'any i a vegades diem que no, crec que diem que no, és que no la cosa no dona per més. I també segurament ens passarà amb el tema de la piscina. A mi m'arriben inputs d'operadors turístics que ens diuen que bé, que volen utilitzar la piscina, que tenen grups que volen venir a Lloret de Mar per utilitzar aquesta piscina, i que no hi ha hores. No hi ha hores perquè s'ha de combinar amb la gent d'aquí, perquè és un equipament que al ser només la bassa costa molt intentar combinar una competició que necessiti l'exclusivitat, perquè s'han de utilitzar amb els abonats, i serà una reflexió que haurem de fer més endavant, ara quan assumim la gestió de la piscina, de dir com ho combinem això, perquè al final que vingui gent de fora a utilitzar equipaments, és a dir, els estajos, té molts de beneficis. A nivell, jo crec que té imatge, la imatge que projectem de Vila Esportiva al món, a tots aquells que ens venen a visitar, per la part dels hotels i tota la que és la restauració, per les botigues, perquè tenim gent que genera tot una sèrie d'activitat econòmica i perquè genera uns ingressos. Segurament seran Bueno, és una font d'ingrés important. La gent que ens visita, els estajos, paguen per als equipaments esportius, i això ens ajuda a que hi hagi un bon manteniment i que després, a partir de les 5 de la tarda, els clubs locals ho puguin utilitzar. Crec que ho té tot per intentar seguir en aquesta promoció, i perquè això no es quedi aquí, això és una dada. Avui crec que de tant en tant s'han donat bones notícies i és una bona notícia, però no ho podem deixar morir. Hem d'intentar cada cop que hi hagin, que es creïn més oferta, més tornejos, no sé, més trossos de camí de ronda perquè la gent ho pugui veure, més trossos perquè la gent pugui fer BTT a la muntanya, i crec que en aquest sentit no ens podem adormir, i això que passa en aquests 3 mesos s'ha de repetir l'any que ve amb més increment.
Uh-huh. Pel que fa a la gestió de la piscina, com està?
Bé, ara estem licitant els concursos per la gestió i pel manteniment, i s'estan obrint els sobres, i suposo que s'estan veient les ofertes dels diferents plecs de condicions que hi havien, i tindrem notícies segurament en el proper mes. Jo crec que ja l'Ajuntament es farà càrrec de la gestió integral de la piscina, i bé, doncs, ja. Segurament serà molt... molt positiva. Jo crec que en tenim ganes de fer-ho bé, i en tenim ganes de projectar aquesta piscina al món, que la gent ho pugui utilitzar, els d'aquí, però que també es puguin fer events. Ja se n'han fet, no vull dir que no s'hagin fet, s'han fet coses amb waterpolo, s'han fet competicions amb natació, però evidentment tota aquella zona que parlem de la Vila Esportiva, en el que hi ha els camps de futbol, que hi ha els pavellons, que hi ha la piscina, li hem de treure un rendiment molt més gran, i hem de fer que això que passa al gener, al febrer i al març també passi en temporada, com a l'octubre, al novembre, al desembre o a l'estiu.
Uh-huh. Perquè hem parlat molt de l'ocupació als camps de futbol, però hi ha de tots els esports demanda.
Sí. Aquí hi ha molts, per exemple, que no depenen tant de l'Ajuntament, que no demanen equipaments municipals, sinó que demanen que els hotels estiguin equipats i que estiguin certificats com a destinació esportiva. És el cas, per exemple, del ciclisme. Hi ha molts equips, ciclistes, que estan a hotels de Lloret de Mar i que, bé, venen aquí perquè un hotel els ha portat, perquè les instal·lacions recullen totes aquelles demandes que ells volen i que ells necessiten, i en aquest sentit nosaltres no hi tenim tanta incidència, però sí que és veritat que el tema del futbol, l'atletisme, natació, l'handbol, aquests que venien també el freestyle, això que,
el disc volador.
El disc volador. I bé, doncs, el tornejús, per exemple, de Petanca. Hi ha 3 o 4 setmanes a Lloret de Mar que tenim tot el passeig doncs, ple de persones que venen de França, per exemple, i que venen a jugar a Petanca i generen tot una sèrie d'activitat econòmica en aquells mesos on segurament no hi ha tanta ocupació. No és només un sol esport, el que passa que sí que és el futbol, el ser tan popular, el tenir també... doncs que poden jugar poca gent en un espai, bueno, poca gent no, però han de ser 30 o 40, 11, doncs fa això, doncs, que ens costi encabir-los a tots. Tenim més oferta de la que podem assumir, però també és veritat que podem derivar-la a altres llocs, altres poblacions que tenen el camp de futbol i moltes vegades utilitzen equipaments fora de Lloret de Mar i al final dormen aquí.
I també volia preguntar-li, només per fer un apunt, d'un torneig que es farà per Setmana Santa per primera vegada, que és el Global Bàsquet, en parlarem quan s'acosti, però és important, no?, perquè té pinta que vol ser un torneig destacat.
Sí, jo crec que bé, aquest del Global Bàsquet crec que serà un torneig molt important. De fet, va sortir a premsa i home, i el que deia abans, demanen molts equipaments esportius, hi ha una gran perspectiva de que vingui moltíssima gent, de que vinguin molts equips, de que vinguin molta gent important, que parla també de Global Bàsquet, que no només és un torneig, sinó que hi haurà conferències, que a Lloret de Mar passaran moltes coses al voltant del bàsquet, i jo crec que la gent s'endurà una gran sorpresa, serà un pol d'atracció molt important de gent que vindrà a participar i a veure aquest torneig, i també que, com deia, doncs, que projecta la imatge de Lloret de Mar com una destinació esportiva.
Doncs com deia, en parlarem quan s'acosti, però és important destacar-ho que a partir d'ara, Setmana Santa, esperem que tingui continuïtat, hi haurà Global Bàsquet i MIC a Lloret, per tant, dos esdeveniments esportius destacats. I Joan Bernat, regidor d'Esports, per part nostra, agrair-li que hagi passat per la ràdio a fer totes aquestes valoracions, a donar aquesta bona notícia, i esperem que se'n produeixin més d'aquí en endavant.
Jo també ho espero, moltes gràcies.
I bon dia.
Bon dia, bona hora.
Dos minuts per 9:15 i seguim ara en plan esportiva, perquè després d'unes quantes temporades d'absència, aquest 2016 l'hoquei femení de base ha tornat a Lloret. Ha estat arran d'un partit amistós entre les jugadores del club i el mini fem del Tordera, el passat dissabte. Va ser abans de l'enfrontament d'hoquei lliga entre el Lloret i el Caldes.
El combinat lloretenc, sota les ordres de Cristina Carbó, el van formar jugadores de la categoria prebenjamina de l'escola i d'iniciació. Van ser la Noa, Onna, Mireia i Jordina. També havia de jugar a la Berta, però no va poder per culpa d'una indisposició.
El Tordera, més experimentat, va endur-se de manera clara la victòria, però l'experiència va ser altament positiva per les jugadores locals.
L'equip té previst dur a terme entrenaments i jugar més partits amistosos, sense descartar entrar en competició oficial en la propera temporada.
Tenim al telèfon a Cristina Carbó, entrenadora de l'equip femení base del Club Hoquei Lloret. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, dèiem que va guanyar el Tordera clarament el partit, no?
Sí, va ser una victòria clara, però bueno, la intenció, i més en equips de base, tant en masculí com en femení, però més en aquest cas, no era la victòria en si, sinó era poder fer una cohesió amb totes les nenes petites que teníem en el club i que elles sentissin part d'un equip femení base.
Perquè això anava a preguntar, no? Des d'aquest punt de vista, deixant de banda el resultat que és secundari en aquest cas, com va anar el partit? Es va aconseguir l'objectiu?
Bueno, l'objectiu, per suposat, només d'arribar al pavelló l'hora abans del partit ja estaven totes... Bueno, que hem de tenir en compte que són nenes al mini femení, són nenes entre 3 anys que té la més petita i 8, entre 3 i 8, 3 i 7. Llavors van arribar totes, que totes estaven nervioses i, ostres, era el seu primer partit i algunes ja juguen amb nois i entrenen cada dia i tot, però era com algo tan nou per elles, era algo tan raro, o sigui, directament era raro poder jugar a un equip de nenes i no, la veritat que van disfrutar moltíssim, menys la Berta, pobra, que va venir inclús, però va haver de marxar. Però bé, la veritat que va ser una bona tarda.
És complicat trobar noies que vulguin jugar a hoquei?
Aquí sí. Aquí, per sort, el que és els habitants de Lloret tenim una gran oferta esportiva i llavors això jo crec que va una mica en contra de poder, com aquell qui diu, potenciar una mica l'hoquei femení. Perquè en altres zones, com per exemple Osona, hi ha molts de pobles on senzillament només es parla de hoquei i només es viu el hoquei, llavors és molt més fàcil. En aquest cas a Lloret costa molt. I més quan et demanen que han de ser totes d'una mateixa edat, d'una mateixa categoria. Perquè moltes vegades sí que tens unes femenines bases, però que potser van amb un any escalades entre elles, o que entre elles es porten 2 anys. Llavors tot això et complica. Què vol dir? Que només poden jugar amb masculí, mixta, però mai pots arribar a crear aquest grup de femení fins que arriben a sèniors. I és complicat.
Per les nenes, però, és important el poder tenir un equip de nenes?
A veure... Jo, parlant des de la part viscuda, l'important per un futur, per una formació com a jugador de hoquei, és tant amb nens com amb nenes. Inclús amb nens sempre hi ha més rivalitat, el joc és més fort. Però crec que com a cohesió, com a grup d'iguals, com a grup d'amics, és molt important que hi hagi un femení. O sigui, que entre elles tinguin el seu equip de femenins, perquè hi ha moltes coses que comparteixes amb aquestes companyes que amb uns companys és diferent. Que són altres coses que també pot compartir amb els teus companys de hoquei. Però és un rol diferent el que fas en un equip o en un altre. I poder tenir els dos seria perfecte.
I la idea seria aquesta, que les noies seguissin juntes i també paral·lelament seguissin amb els equips de nois amb els quals ja estan jugant?
Sí, la intenció seria això, que cadascuna té el seu equip masculí amb el que elles juguen i llavors doncs, existeix la lliga femení base, la minifem, que el que fan és això, s'ajunten entre certes edats i tu pots competir amb altres equips femenins. El problema també és que a Barcelona hi ha molta competició, perquè hi ha més femení, i a nivell de Girona potser només et trobes que tens 3 equips femenins bases. Llavors no pot ser una lliga el que és a Girona i potser et toca anar a jugar a Cadí, et toca anar a jugar a Lleida, et toca anar a jugar a Barcelona, i llavors això dificulta molt amb edats tan petites, també per temes familiars, per compaginar amb els partits del masculí. Llavors, hi ha molts equips que sí que entrenen junts, però que no fan la lliga. I això és algo que des de via federació doncs, s'ha d'intentar trobar alguna solució a nivell territorial, potser poder fer una lligueta, encara que sigui més curta, per zones o d'alguna altra manera.
I aquest seria l'inici perquè hi hagi una base més sòlida de femení aquí a Lloret?
Home, seria un molt bon inici per fer això, perquè, per exemple, aquest any nosaltres ja fa anys que tenim una bona formació del que són escoles, aquest any tenim una trentena llarga de nens que han començat, o nens i nenes, però clar, també el que ens trobem és això, si te comencen 2 o 3 nenes i tu ja tens un equip base femení, aquestes 2 o 3 nenes que han començat noves, mica en mica es van incorporant i veuen que elles tenen un equip i que poden continuar i tenen un seguiment. Llavors és molt més fàcil que aquestes nenes no es desenganxin del hoquei. I llavors, mica en mica, anar formant aquest equip cada vegada més gran i que les grans ja vagin passant cap a altres categories. Clar, no només hi ha minifem. Tenim minifem, hi ha sub-16, hi ha segones catalanes, hi ha primeres catalanes, però clar, a nivell d'aquí és molt, molt difícil poder tenir un equip de cada categoria. Llavors has de començar per baix i mica en mica intentar-ho. I lògicament, si tens un equip petit de base és molt més fàcil que les altres jugadores puguin continuar.
I això s'havia fet ja? Hi havia hagut ja en el Club Hoquei Lloret una base femenina?
Vam tenir un equip durant dos o tres temporades de mini femení. L'última temporada va ser la 2009-2010, fa sis anys ara, i el que passa que en aquella edat i en aquella època les edats eren una mica més àmplies, podia jugar fins a 12 anys, llavors és el que diem, sempre et permetia doncs, que fer un equip de 4 jugadors i una portera potser era una mica més fàcil. A mesura que van anar creixent les llicències femenines a nivell de Barcelona, es van anar fent com unes lligues una mica més justes per intentar en un futur equiparar masculí i femení. Clar, a Barcelona és més fàcil, però si aquí els hem tingut, el que passa que és això, que un parell de jugadores ja van sobrepassar el límit, ja es va desfer l'equip. I llavors són les que actualment ara estan jugant amb els equips sèniors. Tot i no ser sèniors, no tenen edat de sènior, però són les que estan jugant com a sèniors perquè no poden fer una altra categoria.
I diries, però que en l'hoquei és un esport on potser és més important que en alguns d'altres el fet de començar de petit per aprendre bé a patinar, que suposo que és el primer pas per poder jugar a hoquei.
Totalment, totalment d'acord. Hi ha nenes i nens també que comencen sempre una mica més tard, que no mai es tanca la porta a ningú, perquè inclús hem tingut nens que han començat amb 10-12 anys, i bueno, hi ha nens més que tenen més habilitat que d'altres, però el primordial és començar 4 anys, jo crec que 3-4 anys és l'edat idònia per començar no a jugar a hoquei, sinó a patinar, tenir equilibri, començar a patinar, perquè és la base de tot. Tenir un bon patir és la base de que tu en un futur, ja no parlant de ser un professional de l'esport, però de que tu puguis ser una persona, un bon jugador.
I Cristina, si algú ens està escoltant i li faria gràcia que la seva filla vingués a incorporar-se en aquest equip, què hauria de fer?
Doncs bé, nosaltres estem cada dia a la tarda al pavelló esportiu, el vell, diguéssim, el conegut com a pavelló vell municipal, que està allà al carrer dels Mestres, al costat del Pere Torrent. I bueno, un cop dins en el pavelló tenim el coordinador, que és en Manolo Barceló, que està cada dia a les tardes en allà a partir de les 5:30. I els entrenos per començar d'iniciació són dimarts i dimecres de 5:45 a 6:45. Llavors, només el fet d'entrar i preguntar ja tant la conserja com qualsevol, inclús els responsables del bar, ja t'indiquen cap a mi directament, cap a la Cristina o cap a en Manolo, que està en el despatx.
Doncs, Cristina, no sé si vols afegir alguna cosa més al respecte. Crec que ho hem explicat tot.
Sí, ho hem explicat tot i bueno, agrair l'interès que hi ha des de la ràdio i que merci per deixar-nos fer un comentari, sí.
Gràcies a tu per atendre'ns i esperem que vagi molt i molt bé l'hoquei femení aquí a Lloret i que creixi cada any una mica més. Moltíssimes gràcies.
Vale, merci, gràcies.
La previsió meteorològica.
Vuit i 38, i ara el que fem és recuperar la informació del temps. Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia ja amb estones de cel mitja nuvolat, amb intervals de núvols que aniran apareixent i fins i tot no és del tot descartable que pugui aparèixer algun ruixat aïllat, especialment al centre de la jornada. En tot cas, serien fenòmens molt poc importants. No és el més probable que apareguin aquests ruixats, però sí que tindrem segurament estones de cel mitja nuvolat al llarg de la jornada d'avui, amb temperatures baixes al migdia, poc per sobre dels 10 graus, per tant l'ambient d'hivern que es mantindrà al centre de la jornada. I a la tarda esperem l'aparició del vent de Garbí, que bufarà amb força, amb cops que poden arribar a superar els 50 km per hora a partir del migdia i sobretot de cara al vespre. De fet, el vent seguirà sent protagonista demà, moderat, cada cop però més aponentat, i això farà que es vagi notant cada cop més cap en sectors més a l'interior i no tant a la costa. Atents perquè ens arriba una pertorbació demà al vespre que ens pot portar xàfecs. És bastant probable que ens deixi alguns ruixats a la selva marítima. Seria sobretot durant la nit de dijous i divendres i especialment divendres al matí. Ruixats intermitents, però que podrien arribar a descarregar amb certes ganes en alguns moments. De cara al cap de setmana el temps serà millor, amb domini del sol, pràcticament sense núvols, i en tot cas potser de cara a l'inici de la setmana que ve podríem tornar a parlar de la possibilitat d'algun ruixat més entre dilluns i dimarts. Les temperatures, atents, perquè demà pujaran fort. Esperem l'aparició del ponent que faci pujar 3 o 4 graus els termòmetres, però després, al cap de setmana, tornarà clarament l'ambient d'hivern, dissabte al matí, amb tramuntanada forta al nord de les comarques de Girona.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
5 minuts per 3 quarts de 9. Mirem què diuen les portades i veiem, en el cas de, del Punt i del Diari de Girona, la mateixa fotografia, que és la del fins ara president Artur Mas i l'actual president Carles Puigdemont agafats de la mà després que Puigdemont prometés el càrrec. El Punt destaca fidelitat al poble, mentre que el Diari de Girona diu Puigdemont ja presideix. Puigdemont obvia la Constitució i el rei i promet ser fidel a la voluntat del Parlament. Per tant, evita jurar la Constitució i utilitza la fórmula de fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya. L'Estat publica el decret d'assessament d'Artur Mas i omet l'agraïment als serveis prestats. Diu també que es compromet a Puigdemont a no permetre que es facin les coses de qualsevol manera. Missatge de Mas al rei i la Moncloa. Jo sí que agraeixo els serveis prestats. I d'altra banda, Isabel Muradas fa un pas endavant com a possible substituta per conservar l'alcaldia a Girona. Altres notícies que trobem en aquestes portades, per exemple, que l'aeroport de Girona tanca el 2015 amb la pitjor dada en 11 anys. El socialista Patxi López presidirà el Congrés dels Diputats. El Partit Popular, el PSOE i Ciutadans es reparteixen la mesa. En àmbit internacional, atac mortal al centre turístic d'Istanbul. Un atemptat suïcida atribuït a Estat Islàmic causa la mort d'almenys 10 turistes, la majoria alemanys.
Els diaris d'aquest dimecres recullen principalment la promesa del càrrec de president de la Generalitat de Carles Puigdemont. El periòdico reprodueix una cita del nou president, fidel al poble català. El País destaca Partit Popular, PSOE i Ciutadans aconsegueixen el primer acord en el Congrés. El diari Ara obre la seva portada amb Puigdemont promet sense rei ni constitució. La Vanguardia, Puigdemont pren possessió al·ludint prometre la constitució. El Mundo destaca en primera plana. Rajoy ofereix a Sánchez un pla de reformes per consens. L'ABC, en aquesta línia, Partit Popular i Ciutadans permeten a Patxi López presidir el Congrés mentre enfronten a Podemos amb el PSOE. I La Razón, també seguint aquesta editorial, la jura il·legal de Puigdemont obvia rendir fidelitat al rei i a la Constitució.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Ja sabeu que l'oficina català ha canviat de lloc?
Ara ens trobareu al carrer de Felicià Serra i Mont, número 15.
Però continuem donant tots els serveis que oferíem, eh?
Cursos, assessorament lingüístic, voluntariat per la llengua, campanyes de dinamització lingüística...
Si ens veniu a veure el mes de febrer, entrareu en el sorteig de premis molt interessants.
Oficina de Català de Lloret de Mar. Ara som al carrer de Felicià Serra i Mont, número 15.
Oficina de Català, al servei de la llengua, al servei de Lloret.
Activitats a Lloret de Mar. Surt de casa.
El Club de Natació Lloret ha fixat la data definitiva per al primer bany de l'any aquest diumenge 17 de gener. La cita serà a 11:45 del matí davant del Club Nàutic. Després del bany hi haurà dutxa, beguda calenta i esmorzar. Primer bany de l'any. Acte festiu obert a tothom.
Bon dia, bona hora.
Anem Anem camí a 9:15 i seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora amb més temes per destacar en aquest dimecres 13 de gener. I, per exemple, aquest, que s'ha obert el termini pel Premi Joan Llaveries, destinat a contes sobre Lloret. Es premien obres il·lustrades amb dibuixos escrites en català i pensades per infants menors de 6 anys. El guardó, que arriba a la 9a edició, està dotat amb 1.000 euros. El termini acaba el 18 de març i la resolució es donarà a conèixer durant la Nit de la Cultura. I de tot plegat en parlem amb la tècnica del departament, que la tenim aquí als estudis. Cristina Pinto, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Per què es convoca cada any aquest premi, el Joan Llaveries?
Aquest premi va néixer amb la voluntat de, primer de tot, reivindicar la figura de Joan Llaveries, que sabeu que aquest any fins i tot hem tingut una exposició extraordinària, i la voluntat era de fer un premi que ajuntés tot el tema de la tradició, de llegendes i tot el que són històries, petits contes relacionats amb Lloret i amb fets de Lloret. Després també era buscar un concurs que pogués valorar l'expressió gràfica destinada a nens que són prelectors o nous lectors. Per tant, és un concurs que el que valora o el que prima més a l'hora del jurat de decidir és l'expressió gràfica per sobre del text. Evidentment, el text ha de ser adient al que diu les bases del concurs, però valora l'expressió gràfica.
Uh-huh. I s'ha de presentar en un format concret, no?
Sí, és millor presentar amb aquest 21x21 perquè ja tenim la col·lecció endegada, portem 9 anys, per tant hi ha 8 contes ja editats, bueno, 7 i el d'aquest any 8, i per tant doncs preferim que quedi una col·lecció doncs per la història i fins i tot que es pugui ampliar, i per tant és molt millor seguir un mateix format.
Aquest format, aquestes bases es poden consultar per internet?
Sí, estan totes penjades a la web de l'Ajuntament.
I després on s'ha d'entregar el conte en si?
El conte es diposita a la secció d'educació a través d'un registre, i després doncs es fa a través de pseudònim també. El jurat doncs fa la seva valoració, i a la Nit Literària, com molt bé has dit, doncs és quan s'otorga el premi.
Aprofitem per recordar que la secció d'educació s'ha traslladat del primer al segon pis de l'antic sindicat, per tant, al mateix edifici, però ara els trobaran al segon pis. Eh?
Exacte, i es poden portar fins al 18 de març.
Uh-huh. El fet que en el cartell d'aquest any s'hi vegi un pirata té algun significat?
Sí, és el personatge del proper conte. O sigui, sempre, cada any, fem que la publicitat del premi avança el que serà el proper conte, és a dir, el conte que s'editarà, que l'editem per la Nit Literària, però que va guanyar el concurs de l'any anterior. Uh-huh. Per tant, aquest any doncs ve de pirates. Lloret, sabeu que tota la part del castell de Sant Joan i tots els voltants d'on tenim alguna resta, eh? I llavors doncs pensem que pot ser interessant vincular-ho en aquest conte, que és un conte molt divertit.
I aquests contes on es poden aconseguir?
Els contes, nosaltres fem una edició de 1.000 exemplars en el moment de que es té el premi, i per tant es poden comprar en els Museus del Mar, en els Jardins de Santa Clotilde, es poden obtenir també en totes les escoles, el tenen gratuït. Llavors, amb alguns concursos també doncs fem una selecció de contes per oferir. És a dir, és un conte que no és el valor que té, sobretot per l'Ajuntament, sinó que és la difusió.
I el premi que es dona al guanyador és editar el conte
i 1.000 euros.
I 1.000 euros. Mm. Hi ha participació de fora de Lloret?
Sí, tenim amb totes aquestes edicions, ja portem 9 anys, per tant tenim participants de la resta de Catalunya i també, per suposat, de tota la resta d'Espanya. És una cosa que ens ha sorprès bastant.
Per tant, és un premi atractiu, diríem.
Sí, no? És un premi atractiu, i també hem tingut a vegades algun professional que també s'ha presentat, però generalment tenim amateurs o gent, estudiants d'arts gràfiques, no? I llavors doncs això fa que el premi sigui molt divers. I també és molt interessant que la col·lecció, quan tu la veus d'una manera seguida, tota compilada, doncs te n'adones que hi ha molts diferents estils de gràfics i això enriqueix molt el camp visual dels infants. Per tant, és, bueno, és un luxe que puguem tenir a Lloret un premi d'aquestes característiques, perquè pel que sabem no hi és, sobretot amb aquestes edats, d'entre amb nens i amb infants de 3 a 6 no es prodiguen gaire aquest tipus de premis.
I els temes que han tractat fins ara?
La temàtica de tot, vam començar amb el Ball de Plaça i llavors hem tingut temes de la revolta dels Joseps, hem tingut també tot el tema de les platges, que això, aquesta ocasió van guanyar unes mestres d'aquí Lloret, unes educadores de la llar d'infants. Llavors, doncs, tenim també les temàtiques que han estat vinculades a la natura nostra, no? A llegendes de Santa Cristina, i bé, i en aquest cas són els pirates l'últim.
Doncs és un tema tancat entre cometes, perquè ha de ser sobre Lloret, però molt obert, perquè ja veiem que qualsevol cosa relacionada amb Lloret pot ser interessant.
Són més de 1000 anys d'història i, per tant, n'hi ha moltes. Llegendes i tradicions n'hi ha moltes.
Doncs falta algun detall per comentar?
No, en principi que animem a tota la població, a tothom qui tingui voluntat i certa experiència amb el dibuix, que es presenti. Hem de ser majors de 18 anys i per tant estem molt contents de que com quanta més gent es pugui presentar millor.
L'edat dels participants també és variada?
Sí, molt variada, molt.
Doncs Cristina Pinto, tècnica d'educació de Lloret, moltíssimes gràcies per passar pels estudis. Esperem que molta gent s'anime a participar al Joan Llaveries d'aquest any i ja farem la valoració pertinent més endavant.
Moltes gràcies i bon dia a tothom.
Minuts per les 9. Un últim tema pel Bon Dia, Bona Hora d'avui. El programa Joves per l'Ocupació ha seleccionat una vintena de persones de Lloret que la setmana que ve començaran un curs de restauració que inclou formació específica, pràctiques en empreses i que incentiva la contractació dels usuaris. Joves per l'Ocupació és un dels programes que s'impulsen a través de la Garantia Juvenil, una iniciativa d'àmbit europeu que ajuda els joves menors de 30 anys a trobar ocupació i a millorar la formació. De fet, aquest mes de gener comencen diversos cursos al Puntet. La impulsora del programa Garantia Juvenil és Lídia Muñoz. Al telèfon, bon dia.
Hola, bon dia.
Com són aquests 20 joves de Lloret seleccionats pel programa Joves per l'Ocupació? Quin és el perfil?
Doncs el perfil d'aquests joves és joves que com a màxim han estudiat l'ESO, però també hi ha joves que no la tenen, amb ganes d'aprendre i també amb ganes de treballar. Tots són joves que estan registrats a la Garantia Juvenil i que tenen una bona comprensió de català i de castellà.
I què és el que faran durant el curs?
Doncs durant el curs, com el nom indica, operacions bàsiques de bar i restaurant durant 210 hores. Això inclou les aplicacions de normes i condicions higièniques, temes tècnics de dotacions bàsiques de restaurants i bars, també 70 hores d'anglès, 20 hores de servei d'atenció al client, etc. O sigui, tot el que fa referència a tenir una bona atenció professional cap al client dintre de el que podria ser un restaurant o un bar, tant de bufet com de barra.
I es combina teoria amb pràctica?
Sí, hi ha la possibilitat de fer un mes de pràctiques amb una empresa i després, com has dit abans, també s'incentiva el fet de poder tenir una contractació de 6 mesos.
I la idea és formar-los com a cambrers o qualsevol paper dins de la restauració?
No, aquest seria més aviat com a cambrers, perquè són operacions bàsiques dins del bar i restaurant. No tocaria temes, per exemple, d'auxiliar de cuina. Aquest programa el porta el Consell Comarcal de la Selva i començarà la setmana que ve.
I quina durada té?
Té una durada aproximada de 2 mesos, si hi ha alguna la part teòrica, i després, a banda, si hi ha la sort de poder fer les pràctiques o després de 6 mesos de contractació s'allargaria una miqueta més. Els joves han de tenir entre 16 i 25 anys, no poden ser més grans.
I tenim entès que les edicions fetes fins ara han anat molt bé.
Sí, les edicions han anat molt bé, els joves ho valoren molt positivament, per això el procés de selecció que tot just va acabar aquest dilluns solen presentar molts joves, nois i noies de Lloret, perquè està ben valorat tant pels professionals del Consell Comarcal com per des de joventut de l'Ajuntament i sobretot pels mateixos joves.
I què es té en compte a l'hora de seleccionar-los?
La motivació, les ganes d'aprendre, les ganes també de trobar una feina, d'enriquir-se, habilitats per poder treballar en equip, etc.
Mm-hmm. I comentaves que han de ser joves que estiguin en el programa de garantia juvenil.
Sí.
Què és exactament el programa aquest?
La garantia juvenil és un programa, com has dit abans, ve de la Comunitat Europea. Aquí a Espanya ho porta el Ministeri d'Empleo des de Madrid i a Catalunya l'intermediari és de la Generalitat, és el SOC. Llavors, és un programa del qual pengen la majoria de les polítiques actives que fa l'administració pública per millorar les condicions personals dels joves perquè sigui una mica més fàcil trobar una feina, és a dir, tant a nivell d'habilitats laborals, en pràctiques, com formatives en cursos d'aquest tipus o cursos per a altres perfils de joves, per exemple, que tenen estudis universitaris, també en programes per estudiar idiomes, segons el marc europeu de referència, noves tecnologies, la diversitat és molt alta. I tots els programes i cursos que es fan dintre de Garantia Juvenil són gratuïts, estan 100% subvencionats pels joves, per tant és molt, molt atractiu. I també hi ha una altra part interessant de la Garantia Juvenil, que és tota la incentivació a la contractació de joves. Per tant, també hi ha subvencions a la contractació que poden tenir les empreses per fer contractes, diguéssim, normalitzats. Reben una subvenció important segons el tipus de contracte a l'hora de pagar les quotes de la Seguretat Social. A banda de programes específics on poden tenir joves fent pràctiques, joves formats, ja tècnics, fent pràctiques també a un cost per l'empresa molt baix i molt enriquidor perquè són joves normalment molt motivats i amb moltes ganes de poder treballar del seu àmbit d'estudi o aprendre les dues coses.
Uh-huh. I quins altres programes de formació comencen aquest mes de gener impulsats també per la Garantia Juvenil?
Hi ha un curs de Microsoft Office Specialist, que aquest el porta ITFO, que és l'Institut de Formació de la UGT. Aquest curs de 180 hores amb certificació de Microsoft contempla Word, Excel, PowerPoint, Access i Outlook. Es farà aquí en el puntet de l'Avinguda de Vidreres i són aproximadament 2 mesos, intensiu de 10 a 2 del matí. És un curs que si l'alumne treu una nota, diguéssim, del 100%, podria anar a fer l'examen oficial de Microsoft també de manera gratuïta. Per tant, és molt interessant a l'hora de millorar el currículum personal, el coneixement i la certificació d'expert, d'especialista en Office és important pel jove també.
Mm-hmm. I una persona que estigui interessada en tot plegat, no potser en això concret ara perquè entenem que ja estan tancades les places, però que s'interessi per la garantia juvenil en general, què ha de fer?
Doncs venir al puntet. Aquí en el puntet, segons el jove, si té DNI, si té NIE, etc., l'informarien de la manera més ràpida per poder-se inscriure a garantia juvenil, que a la pràctica és inscriure's en una llista on constes que compleixes els requisits i, per tant, pots optar a qualsevol tipus de curs o programa de garantia juvenil. Aquí en el puntet, que preguntin per mi, de tots els matins de 10 a 1 o els dilluns i els dimecres de 4 a 6, i segons el cas, doncs miraríem la manera doncs, això més ràpida i més fàcil pel jove per poder s'inscriure.
La garantia juvenil s'adreça també a joves de 16 a 25 anys?
La garantia juvenil s'adreça a joves de 16 a 29 anys.
A 29.
Sí, inicialment era de 16 a 25, però com que la situació d'atur, la taxa d'atur és molt alta també entre els joves de 25 a 29, es va allargar, ampliar l'edat fins que aquesta situació d'atur no millorés.
Mm.
Cal dir també que, a banda d'aquests dos cursos que hem parlat, a joves preocupació sí que la selecció està tancada, però el curs de Microsoft Office encara hi ha places lliures, per tant, si algun jove que ara mateix no estigui estudiant ni treballant i es pugui inscriure a la garantia juvenil, podria apuntar-se a aquest curs. I a banda, la Cambra de Comerç també, al mes de febrer, comença un altre, que també és per un altre perfil diferent de joves, que és un curs de llengua catalana en l'àmbit professional de l'hostaleria. Es farà al Centre Cívic de Can Carbó i la part pràctica de noves tecnologies les farien aquí al puntet. si algú pogués estar interessat, doncs aquí jo mateixa el puc informar de com inscriure's, tant a la garantia com al curs en concret.
Perfecte, doncs queda dit, tothom que vulgui informació, que s'adreci al puntet, i hem fet un petit repàs de tota l'oferta que hi ha. I per part nostra, Lídia Muñoz, impulsora del programa Garantia Juvenil, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per donar-nos totes aquestes respostes i que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies, igualment, bon dia.
Trenta segons i seran les 9 i nosaltres ho deixem aquí. Us agraïm que hagueu estat amb nosaltres un dia més i tot seguit podreu escoltar la tertúlia política amb un representant de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament. Que passeu molt bon dia.
Bon dia, bona hora.